Sentits, amb Maite Curto.
Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a l'Espai Cultural Sentits. Avui sentirem els arguments dels professionals, seguidors i detractors de les obres de restauració de diversos edificis de l'arquitecte Antoni Gaudí. Visitarem una exposició dedicada a Darwin al Museu d'Història Natural de Londres quan es compleixen 200 anys del naixement d'aquest naturalista força revolucionari. I també passarem per Palma de Mallorca, on s'exposa una mostra original del pintor de Pollença Joan Benassar, que porta el títol de Mallorca eròtica. Comencem.
Sentit comú.
El col·lectiu que demana la revisió d'algunes obres de restauració d'edificis d'Antoni Gaudí ha tornat a l'ofensiva. Després que el juliol professionals de prestigi fessin públic el manifest Gaudí en alerta roja, ara l'Associació Foment de les Arts i del Disseny, el FAT, ha reobert aquest debat. Planteja si les intervencions que hi ha en marxa s'estan fent segons criteris que respecten la figura de Gaudí. La continuació de les obres de la Sagrada Família, la intervenció que hi ha en marxa a l'entorn de la Casa Batlló i, sobretot, la recent restauració de la Cripta Güell són en el punt de mira. Aquesta setmana hi ha hagut un debat obert sobre aquesta qüestió. És un reportatge de la Susana València amb el muntatge musical de Salva Pou.
La cita ha estat d'una quinzena de professionals, d'una banda els arquitectes crítics amb intervencions que diuen atempten contra el bon gust i l'essència de Gaudí i de l'altra, en franca minoria, els responsables d'algunes de les restauracions més criticades, com Josep Lluís González, coautor l'any 2002 de la nova Cripta Güell.
Des d'un punt de vista històric i de renovar o agafar o revaloritzar els valors propis històrics de l'edifici, van fer una proposta que es la va acceptar la Generalitat, la Comissió, és a dir, que nosaltres no hem fet res així a la brava, que consistia en intervenir, protegint tot l'edifici i tot el que hem dit, recuperant al màxim la imatge que havia quedat en 1915, que és Gaudí havia marxat, és a dir, en cap moment vam ser talibans i va dir no, la imatge de Gaudí.
Durant el debat obert celebrat a la seu del FAT, González ha donat explicacions per una rehabilitació durament desqualificada. Escoltem els arquitectes Juanjo Lahuerta i Quim Espanyol, i també l'artista Pere Jaume.
La reforma que s'ha fet a qualsevol persona sensible li produeix horror, simplement, quan va allà, no?
La meva opinió sobre els afegits és que són, conceptualment, la majoria d'ells, quasi la totalitat, conceptualment equivocats. Són la majoria d'ells innecessaris, molt costosos i que han desvirtuat, a vegades greument, l'esperit, els significats i en alguns punts la mateixa essència de l'obra de Gaudí.
És un cas, n'hi ha d'altres, és un cas d'afrontar d'arquitectes paràsits, d'arquitectes que viuen d'un altre autor.
González justifica i defensa la intervenció, inclòs el controvertit planteig de la coberta, entre altres coses, pels greus problemes d'humitat detectats a la Cripta Güell.
Però hi ha una cosa que és certa, es pot agradar o no, però el que és segur és que queda perfectament marcat on va acabar Gaudí. Llavors, clar, tot això lligat a aquesta imperfecció de l'acabat, el que s'explica, això era una església, és evident que al final té un clar, el que jo estic dient, el de més no em fico ni vull opinar. Però el que és la coberta i tot el disseny de la coberta té una clara expressió d'edifici inacabat amb una història complexa.
I respecte a la Sagrada Família, doncs també hi ha opinions enfrontades. Cal acabar-la? En parlen Juanjo Lahuerta de nou i també l'arquitecte Oriol Buigas.
Una de les essències de l'arquitectura de Gaudí és que no està acabat. No està acabat en el sentit més elevat del terme, com no està acabat l'escultura de Miquel Àngel i a ningú se li ocorreix acabar-la, com no està acabat el Gran Verd de Duchamp i a ningú se li ha ocorregut acabar-la.
S'havia de fer tot amb una arquitectura moderna, encarregar-ho a un gran arquitecte important del món i que acabés el temple com volgués, però que l'acabés sense cap referència al gaudinisme.
Sigui com sigui, els signants del manifest Gaudí en alerta roja, que ja té al voltant de 400 adhesions, reiteren que el millor seria que l'obra emblemàtica de Gaudí quedi, diuen, magníficament inacabada. El debat íntegre el podreu escoltar a la web xarxesopinió.fatweb.org.
Per assaborir.
Així ens dona la benvinguda a l'exposició sobre Darwin al Museu d'Història Natural de Londres, l'Àlex Gafikin, la responsable d'aquesta mostra que ofereix al visitant un recorregut ben documentat de la vida i obra d'aquest revolucionari naturalista just quan es compleixen 200 anys del seu naixement. Ens ho explica tot plegat des de Londres la Núria Coromines.
Fill d'un metge, Charles Darwin havia estat estudiant de medicina de la Universitat d'Edimburg i de teologia de Cambridge. Finalment, el jove Darwin va decidir que seria capellà. Però un viatge va canviar la seva vida i el curs de la ciència per sempre. Amb 22 anys, apassionat de la geologia i la biologia, Charles Darwin va rebre l'oferta d'embarcar-se al Beagle, un dels vaixells més insignes de la Marina Britànica d'aleshores. El viatge, que va començar el 27 de desembre de 1831, havia de durar 3 anys, però es va allargar 5. El Beagle va recórrer des d'Austràlia fins a les Illes Galápagos, a Sud-amèrica, terres per on Darwin aniria recollint mostres d'animals, plantes, fòssils, fins aleshores desconeguts, explica Lorraine Cornish, una curadora de la mostra.
Un cop el vaixell va tocar a terra, Darwin va veure aquestes coses fabuloses que mai havia vist abans. Una gran vegetació, colors per tot arreu, plantes i animals que mai havia vist. Darwin, emocionat, va començar a col·leccionar tot el que li era possible per emportar-s'ho a casa. També va escriure el seu diari de la travessia i va enviar cartes a casa.
I aquestes cartes, manuscrits, fotografies i instruments de treball i objectes personals, entre altres, són el que precisament es pot veure en aquesta exposició al Museu d'Història Natural. També, per tal de recrear el llegendari viatge i treball de Darwin, l'exposició mostra animals vius, plantes i fòssils. Però entre aquesta col·lecció hi ha uns animals que esdevindrien clau pel seu treball. Joan Cooper, especialista en ornitologia i una de les curadores de la mostra, explica als sentits la importància d'aquests animals.
Aquests dos ocells són els més importants que va col·leccionar Darwin. Són dues espècies de les Illes Galápagos. Aquests són els dos primers pinsans que es va trobar. I és arran les diferències que va veure entre aquests dos ocells que Darwin es va adonar dels canvis que les espècies farien en el temps. No s'esperava trobar aquestes grans diferències entre aquests dos ocells, el plomatge, la mida, el bec, així que es va adonar que si això funcionava d'igual manera en altres espècies, volia dir que les espècies no eren estables i que podrien canviar.
Una dècada després del seu viatge, Darwin lligaria caps i publicaria L'origen de les espècies. It is interesting to contemplate
an entangled bank. En la natura, escriuria Darwin, res és casualitat o definitiu, tot el contrari. Les espècies s'adapten i fins i tot es transformen al pas del temps per ser més eficients en la seva lluita per la supervivència.
La base de la teoria de Charles Darwin és que la natura pren els més ben adaptats amb la possibilitat de tenir descendència i castiga els que no s'adapten amb la desaparició. 150 anys més tard, aquesta teoria de l'evolució segueix sent una de les bases de la biologia moderna, una teoria que un segle i mig després no deixa de ser polèmica. El que va dir Darwin al segle XIX va xocar aleshores a la societat victoriana. Avui, en ple segle XXI, aquells que recolzen el creacionisme, és a dir, aquells que creuen que l'origen del món i la vida es basen en l'acceptació literal del relat bíblic, segueixen rebutjant i bocotejant les conclusions a les que va arribar Darwin. Clar que aquesta polèmica no la recull aquesta exposició. L'Àlex Gafikin, la responsable d'aquesta exposició, explica els sentits per què.
El que no volem és criticar les idees de la gent, les seves opinions o creences. Estem oberts al debat. Però el que diem és que l'evolució per selecció natural és l'única explicació científica que es pot provar. La teoria de l'evolució pot predir respecte a l'evolució d'una espècie, és a dir, que eventualment es pot trobar una espècie intermèdia de cada espècie. Així doncs, la teoria de l'evolució prediu, mentre que el creacionisme i la intel·ligència artificial diuen que hi ha un creador o un dissenyador.
L'exposició Darwin es pot visitar al Museu d'Història Natural de Londres fins al 19 d'abril de l'any que ve.
Per veure.
El pintor de Pollença, Joan Benassar, exposa de manera conjunta tots els originals del seu últim treball, Mallorca eròtica, una acurada selecció de gloses eròtiques de la tradició rural mallorquina. Ens ho explica la Sara Riera.
Thank you. Mallorca eròtica és una mostra de sensibilitat, bellesa i amor que Ben Nasser ha sabut captar inspirat en les gloses de la Mallorca rural dels anys posteriors a la guerra. Si bé aleshores el sexe es portava com una llosa de cara en fora, aquest pintor mallorquí ens assenyala ara que en realitat la luxúria, la follia i també les banyes que a vegades tots fem no formen part de cap època, sinó que són totalment universals. La veu cantada i contada dels avantpassats es combina ara amb la modernitat més absoluta d'un artista del segle XXI a través de les formes més sensuals derivades de la unió de dues persones.
Era és un cant de postures eròtiques, un cant de com tractar el sexe, com tractar l'amant, hasta com tractar l'amant quan te'l vol deixar. I hasta un cant de quan tens un amant, com has de tractar el teu propi marit. A nivell de gloses, jo penso que és un passió amb un estat de poble, és a dir, amb un estat quasi bé animal.
És el sexe explicat en 157 versions diferents. Cada il·lustració expressa un matís únic que et fa aturar per veure-hi una mica més enllà. Si bé està concebut des d'un punt de vista un pèl clàssic, ja que tot passa en l'àmbit d'una parella formada per un home i una dona, no es deixa cap detall de les moltes sensacions que provoca un contacte com aquest. Ben Nasser ha optat per dibuixos universals que il·lustren amb molt d'encert les arriscades gloses mallorquines per dir-nos que abans i ara el sexe és cabdal.
Se mantenien més relacions sexuals de les que jo mateix no pensava. Moltes, moltes. És a dir, el porquer, quan t'anava a fitxar un porc no sé on, és a dir, algo passava amb el sexe, que a partir del 36, almenys fins que jo vaig arribar l'any 65, no semblava que fos possible. I després sí que quan nosaltres vàrem, jo vaig arribar, jo som de la generació que aquí es van dir pitjadors. Els pitjadors eren el Latin Lovers, dels, és a dir, però que mos quedàvem sorpresos de la llibertat de les dones que venien aquí. I la veritat és que la societat mallorquina, un 20% dels meus amics estan casats amb estrangeres.
L'exposició Mallorca eròtica, concebuda ara després d'editar el llibre que porta el mateix nom i que ja es va presentar amb motiu de la Fira del Llibre de Frankfurt del 2007, recull la tradició oral mallorquina més sincera, amb expressions tan divertides com aquestes.
Perquè jo, la modernitat d'aquesta glòria. Posa, marit, no estigueu gelós d'una fruita que no es gasta. No racional per la tasta mentre n'hi hagi per vos. I també, com a veu femenina, una altra que diu, les banyes són com les dents. Quan surten fan mal. Però tant les banyes com les dents, a la llarga t'ajuden a menjar.
Són gloses com aquestes les que han inspirat Joan Ben Nasser en l'elaboració d'aquest treball. El patrimoni literari vinculat a la tradició sexual es plasmarà en aquestes il·lustracions explícites i plenes de poesia. Mallorca eròtica es pot mirar i es pot llegir. Recórrer ara, doncs, l'espai Ses Voltes de Palma es pot convertir en una aventura suggerent i estimulant que és complicat que ens acabi deixant indiferents.
N'he volgut fer això, un cant a l'amor, si vols, un cant a l'amor, no sé si, almenys amb aquests aspectes, si de parella, de gent conservador, però que fent un cant que dues persones, quan s'unifiquen, creen algo nou.
Doncs fins aquí els sentits d'avui. Gràcies un dia més per compartir amb nosaltres aquesta estona dedicada a la cultura. Que passeu molt bona tarda.